TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam aquesta jornada de dimecres amb 27 graus de temperatura. De fet, tenim una petita pujada del termòmetre a les màximes. Es mouran avui entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori. A l'interior de l'illa de Mallorca es poden arribar als 36 graus. Tenim sol per tot arreu, mar en calma, excepte les Pitiuses, on hi haurà maró al llevant i també al migjorn. Avui es pot donar per inaugurada, idò, la quarta onada de calor de l'estiu. Una situació complicada, sobretot pel que fa els incendis que ara mateix continuen actius a la península. Tot i la magnitud d'aquests focs, avui sí podem parlar d'una petita treva. Els veïnats de 13 municipis de Madrid, també d'Àvila, han pogut tornar a casa seva. També uns 9.000 habitants de Castelló i 6.000 de Toledo. Ara bé, s'hauran de confinar i continuen les alertes. D'aquesta manera, el Ministeri de l'Interior inicia aquesta desescalada de l'emergència nacional, tot i que encara mantenen la guàrdia. En crònica política, continuen les repercussions de la manifestació de diumenge contra la saturació turística. Recordant que ahir es va convocar una concentració davant la delegació del govern. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. La plataforma Menys Turisme, Més Vida demana la dimissió del delegat del govern. També la del cap de Policia Nacional i la del cap de l'operatiu responsable de les càrregues policials en la manifestació. El balanç va ser de 20 ferits. L'entitat es planteja una denúncia col·lectiva. I, per altra banda, la Policia Nacional ha obert una investigació judicial per esclarir si les càrregues policials de diumenge a la manifestació varen ser excessives. La Policia Judicial vol interrogar totes les parts i depurar-ne les responsabilitats. De moment, manté que la seva actuació va ser proporcionada.
En crònica de successos, la Guàrdia Civil investiga 3 persones per un presumpte maltractament animal a una finca de Campanet. Bon dia, Maria Antònia.
Molt bon dia, Marta. Així és, els agents del Seprona han requisat més de 70 gais amb lesions que podrien ser a conseqüència d'haver participat en bregues il·legals. Durant la intervenció, els agents varen trobar 350 ocells, 70 dels quals amb lesions i també ferides. A la finca es va trobar una gallera per fer les bregues i material quirúrgic veterinari. Els primers indicis de la investigació apunten que les 3 persones intentaven fer cures als gais i, a més, manipulaven els animals. Per exemple, es mutilaven les crestes i els substituïen en els esperons.
També tenim novetats respecte a l'hora, el servei d'aparcament regulat a Palma.
8 barris de ciutat estrenaran zona blava a partir del mes de gener. Si en sou veïnats, apuntau. Al setembre ja podreu sol·licitar a l'Ajuntament el distintiu de resident per aparcar-hi. La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Seran Sonfoners, Pere Garau, Est, Son Fortes a Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Escan Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires. Ja hi ha data per la posada en marxa de l'ampliació de l'hora. A Palma serà el dia 1 de gener. En Setremany i també noves zones d'hora.
Vius, sobretot, si vos toca alguna d'aquestes zones. Vos contam també que el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà aquest dimecres a Palma amb la líder de l'executiu balear, Marga Proens, i també amb el rei, Felip VI.
La primera de les trobades, com ha succeït en els últims anys, serà en Proens i tindrà lloc a les 5:30 de la tarda al Consolat de Mà, la seu de la presidència del govern. Entre els temes estrella que s'abordaran destaquen la crisi d'accés a l'habitatge, especialment a les Balears, que de forma continuada registra alguns dels preus més alts de tot el país, el finançament autonòmic enmig dels tràmits per aprovar el nou model o la gestió dels fluxos migratoris tenint en compte del notable increment en l'arribada de barques a l'arxipèlag en els últims anys.
Serà un dels temes que abordarem tot d'una, la nostra tertúlia d'actualitat, però ara moment per la reflexió, per la nostra frase del dia, sempre tenim una. Avui no és una excepció.
No ho és, Marta. La frase és del pintor postimpressionista holandès Vincent van Gogh, mort tal dia com avui, però de 1890. El rei dels girassols i de les nits estrellades va dir: quan un cec crida un altre cec, tots dos ensopeguen en la mateixa pedra.
de què parla tothom avui? Què és el que se troba en boca de tothom?
I d'avui tothom parla d'una sanció exemplar a Víctor Gabriel, un futbolista brasiler una mica massa brusque. Sanció sense precedents al futbol brasiler. El Tribunal Superior de Justícia Esportiva del Brasil ha castigat el defensa de l'Internacional de Porto Alegre, en Víctor Gabriel, amb una suspensió molt poc habitual. No podrà tornar a jugar fins que el futbolista a qui va lesionar, en Gabriel Peck, del Cruzeiro, estigui recuperat i pugui reprendre els entrenaments. La sanció, això sí, té un límit màxim de 180 dies. Tot va passar en un partit de Lliga, al minut 58, Víctor Gabriel va entrar amb força excessiva sobre Peck i va veure la targeta vermella directa. Va acabar sent una fractura de tíbia que va obligar el davanter del Cruzeiro a passar per la sala d'operacions i que el mantindrà de baixa entre 3 i 4 mesos. El tribunal ha aplicat un agreujament previst al Codi Disciplinari brasiler per als casos en què una entrada violenta impedeix que el jugador lesionat pugui continuar la seva activitat esportiva. Durant la vista, el defensa va demanar disculpes entre llàgrimes i va assegurar que mai no va tenir la intenció de fer mal al seu rival. Una resolució, hem de dir, excepcional, que ha obert el debat sobre si aquest tipus de càstigs poden marcar un abans i un després en la lluita contra el joc violent. No sé què en penseu, companyes.
A veure, tot acte té conseqüència. Jo crec que així el fan ser conscient del mal que ha pogut causar. Per exemple, quan juguen un partit, l'àrbitre els hi treu targeta, que per aventura després pot desencadenar una expulsió o el que sigui, però no, queda en aquell partit. Ara aquest altre jugador se n'ha d'anar a casa seva, no pot jugar, no pot fer feina, no pot fer el seu esport que tant li agrada, i si ell ha d'estar assegut en el sofà, m'apareix molt bé que com a càstig el jugador que ha provocat aquesta entrada, que per molt que no sigui intencionada, sap que si entra d'una manera o de l'altra, perquè se sap ser jugades en el 100%, pot arribar a fer mal, i doi que també tenga conseqüències, i ell també quedi en el sofà.
Això acabarà amb aquest joc brusquer que de vegades
de
notes
esperem que, sí.
que hi ha jugadors que van a fer mal.
Home, tu mira la polèmica del darrer partit de la final del Mundial, no? Va ser un tema molt comentat.
Quan varen engegar a Enzo en la targeta vermella directa.
Exactament.
Per situació contra la Minyamal, que va deixar Argentina, recordem, sense un jugador, i això és allò que ha fet esclatar les teories de la conspiració, que fins i tot demanen a un change.org que alguns argentins que es repeteixi aquest partit del Mundial.
Són molt optimistes, amb aquest change.org.
No, però, deixant de banda Argentina, que és un tema que, com pots veure, mos fascina, tornant al Brasil, jo crec que està bé que donin aquests missatges exemplificadors, perquè així s'evitaran segons quin tipus de jocs bruts que guanyar un partit no significa que hagis de desmuntar sa vida d'un dels teus companys.
A més, no sé si heu pogut veure, jo animo que puguin els nostres oients recuperar aquestes imatges, és que entra a matar, no? És una cosa, a més, d'una forma molt directa, molt intencionada. Mira, si la sanció es fa d'aquesta manera, no? Sense poder jugar, segur que espanta més que en una targeta vermella.
I també aquest comportament diu molt de l'equip. Molta gent diu que l'equip dona suport només en els jugadors, ell no ha fet res, ell no ha fet res, i els àrbits com que els donen de mentiders, però han tingut conseqüències i han estat el mateix sort de l'equip que han dit no ho ha fet bé, aquest lot ha de pagar pel mal que li ha fet el seu altre company, per molt que sigui d'un equip rival.
El problema és si tot aquest és primer, no? Es conió d'Índies, ja. I has de començar tu donant exemple. Però si a partir d'ara en el paper jugador brasiler
que pegui
una cosa d'aquest tipus ja va alerta, supos que a mesura que avanci el temps aquest càstig no m'ho sorprendran i la gent sabrà que ha d'anar una mica més en bones, que no totes marcar un gol o guanyar un partit.
Celebram que el Manco hi hagi sancions d'aquestes característiques que són molt més justes, perquè recordem que aquest jugador estirà 4 mesos de baixa, veritat?
Sí,
broma.
I l'altre haurà d'estar tant de mesos de baixa com el jugador lesionat o fins un màxim de 180 dies, que serien 6 mesos.
Idò, aquest és un dels temes que volíem abordar avui, aquesta sanció exemplar en el món del futbol brasiler. De tot això i de moltíssimes coses més, en parlem aquí 3 hores de directe, a través de la ràdio, també a través de la televisió i en la bona companyia de Joan Jiménez els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miguel Rosselló, Àlex Fortesa, Yolanda Ruiz i també Francesc Mateu. Idò, amb tot l'equip, començam aquest dimecres aquí al dia.
Como tú sabes, como
El dia. IB3 Ràdio.
No, i 14 minuts comença la nostra tertúlia. Si just vos incorporeu en aquest moment, ja sabeu, aquí comença el repàs a l'actualitat, els titulars del dia, els temes que més ens criden l'atenció, les notícies més destacades, i ho fem sempre en bona companyia. Els periodistes aquí, els estudis de Palma que ens acompanyen, són el periodista i també professor Manuel Aguilera. Bon dia.
Bon dia, Marta.
Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
I ens escolta també des d'Eivissa, el misser Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia i salut.
Començant per una reunió, la d'avui, la reunió prevista avui entre el president del govern, Pedro Sánchez, amb la líder de l'executiu balear, Marga Proens, i també amb el rei Felip VI. La primera de les trobades, com ha ocorregut en els darrers anys, serà amb la presidenta Marga Proens, serà avui a hora baixa, a les 5:30 al consolat de Mà, a la seu de la presidència del govern. Recordem que tant Sánchez com Proens han mantingut 3 reunions d'estiu, aprofitant els viatges del president Sánchez a Palma per poder abordar les situacions o els temes que més preocupen, que com podeu imaginar són habitatge, també financiació autonòmica, perquè les Balears no tenen el mateix criteri, no, que altres comunitats autònomes que sí que tenen un finançament autonòmic més just. Serà alguns dels temes estrella que abordarà la presidenta amb el president Pedro Sánchez. Així que, si vos sembla, començo per demanar-vos per aquesta qüestió en concret. Tenim algunes de les imatges, com és lògic, d'arxiu que estem compartint de l'any passat, perquè aquesta reunió no s'ha produït encara. Com deien, serà a les 5:30. Què podem esperar d'aquesta reunió? Ha dit la mateixa presidenta del govern que no té moltes esperances, ha comentat que li demanarà que deixi de castigar-nos, referint-se a la finançació autonòmica. Va dir ahir paraules textuals que han fet perquè els ciutadans de Catalunya se'ls condonin més de 2.000 euros i els de Balears 1.400. Exactament, d'euros. I els de Balears 1.400 milions d'euros. I doncs vaig exigir al Manco aquesta justícia al respecte, Manuel.
Sí, bueno, se entiende que la cantidad hacia Cataluña debe ser mayor porque tiene mayor deuda y mayor población. Pero yo creo que Baleares debería aceptar esta condonación de la deuda porque es lo que más nos interesa. No podemos dejar que la política se priorice ante las necesidades de los ciudadanos. Y bueno, creo que los temas más sensibles van a ser vivienda, que ellos se arrojan las culpas, ¿no?, sobre este tema. Ambos están haciendo movimientos, pero yo creo que lo más importante, que a veces lo hemos hablado aquí, y abro ya el cajón de los truenos, es atacar la especulación, de alguna manera, para intentar evitar que de alguna manera la vivienda siga siendo un bien de inversión en el que hay mucha gente que no lo utiliza para vivir, sino para invertir, y esto hace que los precios estén disparados. Y el otro día en la manifestación, pues yo creo que la mayoría de la gente iba por eso, ¿no? Sobre todo los carteles de la gente más joven decía: yo quiero vivir aquí. Y por eso la vivienda es clave, y no depende solo de Proens, de Sánchez o de una inmobiliaria en concreto, ¿no? Yo creo que son muchos factores, y bueno, lo que hemos hablado aquí, eso, ¿no? Sobre todo parar la especulación. Luego sé que van a hablar del tema de migración. Hoy la portada del diario de Mallorca dice que la ruta Argelia-Baleares...
Sí, después ordenan, es verdad.
Son 11.000 personas han venido ya... es un tema muy grave, que también el gobierno ha denunciado que estamos al 1000% de la capacidad y, bueno, desbordados. Y luego está el tema, bueno, no sé si hablarán de la manifestación también del otro día, de la actuación que tuvo la Policía Nacional, que recordemos que depende del delegado del gobierno, Alfonso Rodríguez, que lo nombró Pedro Sánchez.
Tot d'una mos endinsem en aquest tema, que són molt interessants. Has plantejat la concentració, també la d'ahir, davant delegació de govern. Ara ho abordam, perquè és vera que són moltes les ramificacions. Però abans, i per acabar aquesta ronda, vos demano si creus que aquestes reunions poden ser fructíferes. Anna, si van més enllà del protocol, si pot servir el Manco per donar els seus fruits en el futur.
Jo crec que és molt interessant que poseu aquestes imatges de reunions anteriors, perquè entre els periodistes sempre se comenta el rostre de la presidenta, no? Que ella sempre és molt riallera, i en canvi les reunions amb en Pedro Sánchez no sé si heu vist, que té una cara molt, molt sèria, molt seriosa, no? Jo crec que és jo crec que és voluntari, és a dir, és per remarcar la distància realment que hi ha. Recordem que hi ha barons del Partit Popular que s'han negat a reunir-se amb el president espanyol. Ella ha mantingut la voluntat de tenir una relació institucional amb el govern espanyol, malgrat la distància política, però jo crec que és molt difícil que això sigui fructífer, tenint en compte que ja el passat divendres, després de la reunió amb en Felip VI, el primer que va fer la presidenta va ser carregar contra en Pedro Sánchez en vísperes de la reunió i demanar-li que li han fet els balears, com amb un to molt, de molta confrontació, no? Llavors, jo no crec que sigui... De fet, ella mateixa va dir no tinc cap esperança en aquesta reunió. És que ho va dir directament, o sigui, no crec que serveixi més enllà que per mantenir una relació institucional, que també m'apareix necessari en els temps de polarització que vivim, però, vaja... I després, els temes que comentava Manuel, també és interessant que ella ja, quan se va reunir amb en Felip VI, li va parlar de massificació turística. Això és nou. A les anteriors reunions parlava d'immigració, de repte demogràfic, però no tan clarament de massificació. A veure si també avui, hora baixa, amb el president espanyol, que té competències en tema d'habitatge, en tema de turisme i en tema d'aeroports, també s'aborda aquest tema.
Joan Carles, és el teu torn, serà fructífera aquesta reunió? Podria abordar-se també, a banda del finançament autonòmic, a banda de les qüestions relacionades amb l'habitatge, la massificació, que apuntava Anna Mascaró, que ja no seria la primera vegada que ho fa, i que qui sap si podria parlar també de les darreres concentracions, la més recent, la d'ahir, davant delegació de govern.
Té raó, la presidenta, per posar-se sèria quan arriba en Pedro Sánchez, i més enllà de la cordialitat institucional i el respecte que sempre hi ha d'haver entre un president del govern i una presidenta autonòmica, molt poques expectatives o nul·les d'aquesta reunió. Sabem que en Pedro Sánchez s'ha caracteritzat per abandonar els ciutadans d'aquestes illes en quant a inversions, en quant a implantació de règim especial de Balears, en quant a immigració. M'ho ha deixat completament venuts a sa paraula, i tot de sa mà de probablement sa persona de moment, la persona més polèmica, que encara em sorprèn que no hagi presentat la seva dimissió, que és Alfonso Rodríguez Padal, el delegat del govern, no? Tenim una situació crítica en quant a immigració, completament escassos de recursos, especialment a Formentera. El govern autonòmic està fart de reclamar recursos, finançament, per atendre en els menors que arriben, a totes les persones que arriben, i fer-ho d'una manera digna. Això pareix que no interessa en el govern de l'Estat. I més enllà de les qüestions de vivenda, on hi ha receptes completament diferents, tant per part d'un govern com de l'altre, penso que el turisme sí que ha de ser un tema que es posi damunt la taula, i mirar de caminar junts en el que es puga, però tinc nul·les esperances en que en Pedro Sánchez escolti cap ni una de les reivindicacions que fan els ciutadans de Balears.
Ara, si vos sembla, mos endinsam en totes aquestes propostes que ja hem anunciat. La primera, la de les concentracions, perquè tot va començar diumenge amb aquesta manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Els ciutadans van sortir al carrer per reivindicar una millor gestió del turisme, però ahir, recordam, també va haver una concentració davant delegació del govern. A banda de tot això, aquesta va ser durant el matí, va haver dues concentracions diferents. La primera, com vos deia, aquesta, la de davant de la delegació de govern, on van participar prop de 400 persones convocades per aquesta plataforma, i la segona, a l'hora baixa, a Felanitx. Paral·lelament, la Policia Nacional ha obert una investigació judicial per poder esclarir les càrregues policials i determinar si aquestes càrregues de diumenge van ser excessives. D'aquesta manera, se vol interrogar totes les parts i així depurar-ne responsabilitats. De moment, la policia manté que la seva actuació va ser proporcionada. Com podria desenvolupar aquesta qüestió? Comença ara per tu, Anna, com podria desenvolupar-se? Perquè, clar, això va començar diumenge i cada dia hi ha més cua del que ha suposat. Se demana, per una banda, la dimissió del delegat del govern, hi ha aquesta investigació respecte a la policia sobre les càrregues. Què en penses? Com acabarà?
Jo crec que és positiu que se faci una investigació, i crec que hi ha imatges de sobres per veure com varen ser les càrregues policials. També està bé aprofitar per denunciar la càrrega contra un fotògraf que estava fent la seva feina i que se veu perquè està gravat, que estava fent una fotografia quan va rebre una càrrega que el va deixar estès en terra. Per tant, això jo considero que és completament desproporcionat i que va contra els drets de la informació.
Sobretot perquè fue un porrazo a la cabeza.
Sí, 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 i mentre estava fent una foto. O sigui, llavors, és vera que s'ha demanat la dimissió dels delegats del govern espanyol. Ell, de moment, ha renunciat a dir que no dimitirà, aparentment, però és vera que també és destacable i és bastant insòlid que ell mateix hagi admès que les càrregues varen ser desproporcionades i hagi promogut aquesta investigació. Llavors, bueno, s'estan movent peces, la gent està seguint protestant i el que està clar és que jo no sé si les càrregues o l'actuació policial va servir per més aviat per atiar el foc, home, més que per protegir el dret de manifestació. No?
Ara, el manco, amb els mitjans que tenim, i tal vegada aquí en Joan Carles ens pot donar una mà, és molt més fàcil fer un estudi, tot està gravat, tot queda enregistrat, hi ha diferents mòbils, testimonis, diferents àngols, punts de vista, com per poder fer una investigació ben precisa, no?
Qualsevol que vegi les imatges d'aquestes càrregues, lògicament no en pot sortir content ni satisfet, i no pareix que les escenes on han vist aquestes càrregues representassin un especial nivell de perillositat. En qualsevol cas, el que està clar és que el principal damnificat d'aquesta manifestació, on més de 25.000 persones varen sortir al carrer a protestar, el principal damnificat era el flagrant candidat a l'alcaldia de Calvià, en Alfonso Rodríguez, que no guanya per sustos, no guanya per escàndols, i em sorprèn que dies ja després, inclús amb una manifestació davant la pròpia delegació del govern, no hagi presentat la seva carta d'dimissió, que l'hauria d'haver presentat fa molt de temps, quan va demostrar ser un autèntic incapaç per gestionar el flux migratori que arriba, i per ser un autèntic enemic de ciutadans de les Illes Balears en quant a la reclamació de mitjans i d'atenció per atendre l'onada migratòria que ens arriba a les nostres costes. No? Això és una més, i en quant a les càrregues sí que poden tenir conseqüències disciplinàries. En cap cas pens que pugui anar més enllà això, que pugui tenir transcendència judicial, per exemple. I veig més aquest inici d'investigació que fan Alfonso Rodríguez com un intent de salvar escul, literalment, i salvar la poltrona per fer veure que m'estic moguent anant en contra inclús dels propis policies sobre els quals ell tenia l'autoritat. Això és només que maquillatge per intentar allargar una miqueta més s'estança a un càrrec que crec que està completament esgotat.
Són imatges que ningú desitja que se tornin a repetir, ningú desitja que passin aquestes imatges. Ara bé, la justícia serà la que determini, no?, el que ha passat aquí. Vos deixo uns segons per una darrera valoració,
no,
Manuel.
No, jo nada, como vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Baleares, que nosotros hemos hecho un comunicado evidentemente condenando esta agresión a un fotoperiodista, igual que el sindicato, que ha hecho el sindicato, más que nada porque la policía debe estar para proteger también el derecho a la información y debe estar para proteger el trabajo de los periodistas, no para impedirlo y mucho menos para agredirles. Y eso tienen que ir con mucho cuidado. Y cuando cometen un error debe haber consecuencias, porque si no, aquí es carta blanca y luego volverá a ocurrir.
¿Consecuencias más allá de esta investigación, por ejemplo?
Sí, hombre, el policía evidentemente se equivocó ahí y debe haber una consecuencia. Y el máximo responsable de la actuación de la policía es el delegado del gobierno y también de la Guardia Civil, porque cuando hablamos de desproporción en el tratamiento, en el trato a las dos chicas, a aquellas que fueron detenidas por hacer una pintada, el máximo responsable también es el delegado del gobierno. Y es como el mundo al revés, que él critique, el máximo responsable critique la actuación de la policía, ¿no? Es que és absurd, no?
Que per cert, aquestes detencions d'aquestes dues joves de Santa Maria, jo crec que varen fer que hi hagués més gent manifestant-se, perquè hi havia bastantes pancartes que deien el problema no és una pintada. I la pregunta és, si la pintada hagués estat, en lloc de contra la massificació, qualsevol altre grafit, s'hagués procedit amb aquesta amb aquesta duresa contra aquestes activistes?
Sí, no, sobretot la imatge de veure...
En qualsevol cas és que el vandalisme no és admissible ni per una pintada contra el turisme ni contra res. Vull dir, aquesta actitud que ja havia desprestigiat la manifestació abans de començar amb aquests missatges que circulaven pels pròxims pels propis organitzadors, on el que alentaven era bàsicament a cometre un delicte de danys, no? Era en el vandalisme, era a pintar immobiliàries, era a pintar façanes, a fer malbé mobiliari urbà.
Sí, però
jo
bé, malgrat
que aquesta no és
tota
actitud,
aquesta
i que això també va desprestigiar completament l'actuació dels organitzadors,
no
que ja van començar molt malament.
La realitat, perquè la manifestació va ser molt pacífica.
El que no serveix és després fer-se la víctima. Sí, la manifestació sí, però els actes previs no, hi ha hagut danys. El que no serveix és primer anar ensopit en fora, anunciant la comissió de delictes i anunciant vandalisme i després fer-se la víctima. Això no serveix. No? M'estic referint ara no a les càrregues policials, sinó en els danys, en el vandalisme que es va produir dies abans de la manifestació. La manifestació sí que es va produir de manera pacífica i sí que coincideix en que probablement les detencions varen alentar que més de 25.000 persones sortissin en el carrer. I aquí hi ha una última lectura, Marta, permet-me fer, que aquesta manifestació, si us deu compte, es produeix a Mallorca, però a Eivissa ni se n'ha parlat. I és per una raó, perquè a Mallorca encara no ha pres les mesures de contenció turística que sí que s'han adoptat a Eivissa. Pens que, en aquest cas, Mallorca va 4 o 5 anys endarrere en quant a l'adopció d'aquestes mesures, està en camí de fer-ho, però a Eivissa, per exemple, ho tenim en dades, no? Tenim un índex de pressió humana inferior a, per exemple, l'any 2019. És a dir, ara mateix hi ha menys pressió demogràfica tant a les carreteres, per la limitació de vehicles, com sobre la illa, a nivell de persones, perquè especialment s'ha perseguit el lloguer il·legal i s'ha aconseguit eliminar desenes de milers de places il·legals que ocupaven, lògicament, persones que venien aquí de manera irregular. És veritat que això ho està notant l'oferta complementària, que ara diu que tal volta hi ha menys gent, que és una temporada rara, però bueno, jo cada any sent que és una temporada rara i acaba sent una temporada de rècord en quant a números. Per tant, pens que com a conseqüència d'aquesta manifestació, la lectura política que s'ha de fer és la mort d'en Alfonso Rodríguez Badal políticament, que l'arrossega de fa temps, i segona, que Mallorca s'ha de posar ses piles en l'adopció de ses mesures que ja s'han començat a implementar, per exemple, a Eivissa, de cara a sa contenció turística.
Jo crec que ningú defensa el vandalisme. Això no ho ha fet ningú. El que s'ha denunciat és una desproporció en l'actuació policial. I això el que fa és enfadar més a sa gent.
Sí, i bueno, i hay que recordar que también hacer una pintada tradicionalmente, bueno, Joan Carles, que es abogado, me puede corregir, siempre ha sido una falta, no ha sido un delito, o sea, tiene una sanción económica.
Ya no hay faltas, ahora nomás hay delictes lleus, bueno, ya no existen faltas.
Genial que me corrijas,
es un delito,
pero
igual.
Que tiene una sanción económica, ¿no? Que normalmente alguien que por hacer una pintada no lo detienen, o sea, hay una comunicación y una sanción económica,
claro.
O sea, y una multa. Y entonces, esa imagen de ver a dos chicas, que además, porque la imagen, claro, es muy potente, que se les ve que no son peligrosas, que fueron manilladas, ¿no? Ahora me sale en catalán. que fueron esposadas, esposadas y yendo hacia el juzgado. Uh-huh. Creo que fue muy potente, como ha dicho Ana, sí, para animar la manifestación y decir que, bueno, que la actuación en este caso de la Guardia Civil, yo creo también que fue desproporcionada y que también afecta al delegado del gobierno, ¿no? Que fue contra
el una investigació en marxa, companys, o sigui que a mesura que se vagi desenvolupant i que se pugui també reunir tota la informació, parlava de les imatges, dels registres, de la quantitat de mòbils, de testimonis, no?, que se recolliran, podran tenir una resolució de què passarà, no?, amb aquests fets. Si me permeteu, 9:33, a la part de Ràdio Escoltam, el bisturí de Javier Alarcón, a la part de Tele, uns anuncis i tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Si la noticia del día de anteayer era la violencia en el violento, y si la de ayer era lo violento de desviar, la violencia de los violentos a los que intentan evitarla, La de hoy es la manifa de la manifestación. Ese chiquipar que se montaba ayer frente a la delegación del gobierno socialista. Apenas 300 almas, un 1% de la concentración, pidiendo explicaciones por la violentada manifestación del domingo. La pacífica petición de dimisión a esa matrusca en la que se ha convertido el delegante. El muñecoide rojo por fuera y fuego por dentro, en el que ha convertido al delegable del gobierno, el señor Rodríguez Badal. Es lo que tiene pintarla, ser el responsable, que le vas quitando capas al muñequito del cargo y al final te queda duras penas el partido. Un partido socialista que en un alarde de funambulismo pide no la cabeza de su compañero delegante, sino la del pobre poli a sus órdenes, que era el que realmente se la jugaba. Piden el casco de la cabeza del poli, que salve las suyas del follón que han montado. La prensa lo llama abrir una investigación interna. Una cabeza de caballo como esas del cine, que han comprado y la han metido entre las sábanas adolescentes de esos mononeuronales violentos, y que una vez mecida la cuna, una vez sacudido el árbol juvenil, usando a cualquier tonto útil que por prematuridad no tenga edad para tener un pasado censurable, se levanta húmedo de crítica, con la diestra y la siniestra queriendo levantarte a la de ya. Como si fuera fácil que dimitiera cualquier Rodríguez de ningún gobierno Sánchez. Y ya mañana, siempre levantaos. Más.
Y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós.
Són les 9 i 35 minuts, continuem el dia. Si vos incorporeu just en aquest moment, continuem amb la tertúlia. Avui amb els periodistes Anna Mascaró, Manuel Aguilera i el misser Joan Carles Rodríguez Tur. El repàs de l'actualitat, aprofitant que tenim a Joan Carles des d'Eivissa, mos du precisament en aquesta illa. I a parlar d'un tema que malauradament es torna a repetir en el temps, les festes il·legals. La policia de Sant Josep ha desmantellat una altra festa il·legal, aquesta vegada amb centenars d'assistents. Va desmantellar aquesta festa un habitatge, en concret d'Escú. Cubells, segons va informar el consistori, l'operatiu va desallotjar a prop de 250 persones i va posar fi en aquesta activitat que no disposava de títol ni de cap tipus de llicència. Una intervenció que havia començat després que la policia detectés dos punts de trobada utilitzats per organitzar l'accés dels assistents a la festa. Just en el moment en què arribaven els efectius, van comprovar que hi havia prop de 100 persones esperant, fent cua per entrar al recinte. Sembla, Joan Carles, que no, cap estiu mos allibert d'aquestes festes il·legals. Fa unes setmanes parlaven de les festes als vaixells, ara aquestes són a una casa particular.
Efectivament, això és una tònica bastant generalitzada en els estius, la realització de festes il·legals, que són molt lucratives pels promotors fins que les administracions els pillen. A més, en aquest cas, les declaracions del promotor han set molt cridaneres, no? És un promotor que ha llogat aquella casa i que deia que en aquesta illa no es podia fer res, que ells estaven invertint molts de sous i que això era pràcticament inadmissible. És a dir, es presenta com una víctima, més una persona que, com és evident, no és d'aquí tampoc, i que pretenia venir a fer segors, llogant una casa de manera probablement legal, i vulguen obtenir un negoci que es fa molt casualment en els afters, no? Després de que algunes discoteques tanquin. També és veritat que és una bona notícia que aquestes actuacions siguin notícia, perquè el que jo sí que veig és que hi ha una major consciència i hi ha una major capacitat ara per part de les administracions de prevenir, controlar i sancionar. El mateix dia coneixíem, ahir en concret, coneixíem aquesta festa il·legal que es produïa a Sant Josep i que l'Ajuntament intervenia i desmantellava, però també coneixíem que finalment els promotors d'una altra festa, que també se n'ha parlat en aquest programa, concretament a Sant Mateu, han acabat pagant la sanció, no? L'Ajuntament els hi posava una sanció de 300.000 euros i ells, acceptant la responsabilitat i fent un pagament voluntari ràpid, han aconseguit reduir un 40% la multa, que és el que permet la llei, i han acabat pagant 180.000 euros. No? De lo que es tracta és de que aquestes conductes no quedin impunes, que es sancionin i que no surtin rentables tampoc.
Però,
en aquests promotors que
mi,
no són més que pirates.
Perdona que t'interrompi, una cosa que m'ho sorprèn molt, que és el cas en concret de Casa Paola. O sigui, estem veient les imatges. No és la primera vegada, hem de fer memòria, que parlem de Casa Paola, que damunt l'han popularitzat alguns influencers, que du anys i anys celebrant festes, macrofestes, i sembla que mai passa res, o que tal vegada li compensa més cobrar per les festes i no pagar les multes. O sigui, aquí què està passant exactament perquè continuï amb aquest tipus d'activitats després de ser reincident?
Clar, el que passa és que la reincidència no ve per part de la propietat, és a dir, no és la propietat de Casa Paola la que organitzi aquestes festes, sinó que Casa Paola s'alquila, és una casa que s'alquila,
sí,
i són els promotors,
quadrats,
els arrendataris, els inquilinos, claro, que l'alquilen i fan aquestes festes il·legals, i clar, cada volta és una, però claro, imagina, supos que la propietat tindrà un contracte bastant blindat amb aquestes persones prohibint aquestes festes il·legals i advertint que qualsevol responsabilitat és dels promotors, i més en aquest cas el promotor és un inconscient, perquè el que ha fet és identificar-se, reconèixer els fets, reconèixer tota la responsabilitat, i jo el que espero és que l'Ajuntament de Sant Josep actuï en conseqüència contra responsable, que en aquest cas és evident que és promotor.
Companys, què en penseu? No és la primera vegada a Casa Paola que omple els titulars amb festes il·legals, com aquesta, la darrera celebrada a Escubells.
Sí, jo li queria preguntar a Joan Carles, ja que, bueno, ja m'ha corregido i creo, le voy a pedir más información. Entiendo que cuando una fiesta privada se convierte en ilegal, uh-huh, es cuando, bueno, está anunciada públicamente, o sea, que puede ir quien quiera, y además cobran entrada y cobran las consumiciones, ¿no? Entiendo que que esa es la diferencia, ¿no? Porque si fuera una fiesta privada masiva en la que hay mucha gente pero que está invitada y no se cobra entrada y tal, ahí entiendo que no puede actuar la policía, ¿no? O al menos puede hacer un control d'accés, un control d'accés. Vale.
Ho has dit perfectament, no t'he de corregir. Vull dir, fer un esdeveniment de caire privat, la llei d'activitats exigeix tres requisits essencialment, no? Perquè no sigui una activitat i estigui exempta de l'aplicació d'aquesta llei. I és que no hi hagi concurrència pública, que no hi hagi lucre i que realment siga dins un recinte privat, vale? Això són els tres requisits que posa la llei. Després, sí, és veritat que si es fan servir equips de determinats volums i es fan servir equips de so molt potents, aquí sí que es requeriria d'un permís, tal volta en algunes ocasions d'un pla d'autoprotecció, i també depenent de l'aforament. Jo puc fer un aniversari privat per 50 persones a casa sense cap tipus de risc, ara no n'hi puc posar 5.000, eh? I a la frontera, com bé deies, és la comercialització d'entrades, que precisament el govern el que va introduir és un apartat específic per sancionar les festes il·legals, i concretament es sancionen de 100.000 a 300.000 euros, no? Uh-huh. Veurem com acaba aquest cas, veurem quan en surt el promotor, però en aquest cas pareix bastant evident que hi havia comercialització d'entrades a través d'internet, i el propi promotor, en el matí siguient, encara reconeix la responsabilitat davant els mitjans de comunicació. Per tant, jo imagino que li aplicaran el màxim rigor que permet la llei.
Fent coa. O sigui, 100 persones fent cua en el moment d'arribar la policia. Imagineu-vos, no?, el que passava dins. Vull també aprofitar per no deixar de banda la situació. Anava a dir Eivissa i Formentera, però realment tal vegada Formentera és una de les illes més afectades, però afecta la totalitat de l'arxipèlag. Me refereix sobretot al tema de la migració. Com sabeu, aquesta setmana han arribat diferents embarcacions, algunes d'elles amb més de 20 persones migrants a bord. I de parlar de rècord, en aquest cas de menors migrants tutelats a les illes, els Consells Insulars acullen actualment prop de 880 menors. En juliol de 2024 eren poc de més de 300. I el que passa és que el govern reclama una resposta per part de l'executiu central i alerta d'aquesta consolidació d'una nova ruta migratòria entre Algèria i les Balears. Què suposa, perquè fa molt de temps que parlem de consolidacions de rutes, què podria suposar que se consolidi una ruta, que els governs admetin que existeix una ruta? Penseu que és important la nomenclatura per abordar aquest problema, Anna?
Bé, si el govern espanyol reconeix la ruta d'Algèria i les Illes Balears, això permetria desplegar més efectius per fer-hi front. I això, sobretot, podria obrir la porta a que Frontex, per exemple, tingui un paper més important en el control d'aquesta ruta migratòria. Per tant, sí que és important aquí, des de les institucions de les Illes Balears, se manté que ja està plenament consolidada. El ministre de l'Interior ja ha admès públicament aquesta ruta, i jo crec que és qüestió de temps que se reconegui que s'ha d'actuar.
Manuel.
Sí, bueno, espero que eso sea. Hoy tengamos un titular respecto a este tema después de la reunión de Marga Proens y Pedro Sánchez. Y bueno, y coincido con Ana, Frontex debe actuar y dar los medios que està reclamando des de hace muchos meses, incluso ya más de un año.
I quan dius esper que tinguem un titular és perquè esperes que puguin parlar d'aquesta qüestió i que se pugui anunciar noves mesures, per exemple.
Exacto, exacto. Yo creo que va a ser una de las principales reclamaciones de la presidenta del govern, aunque ella dice que no confía en nada. Espero que el verano esté amansando un poco a las fieras y que lleguen a algún acuerdo.
Joan Carles, què esperes tu d'aquesta reunió? Tornem a parlar de la reunió d'avui entre la presidenta del govern, Marga Prudencia, i el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, perquè probablement també la migració sigui un dels temes de debat.
Sobre aquesta qüestió, pues, no espero res nou, que és desatenció, que és passotisme i és negació per part del govern central a reconèixer aquesta ruta migratòria, a destinar més recursos, i en aquest cas la càrrega no la sofreix tant el govern com els consells, que són els que tenen les competències sobre la tutela d'aquests menors, que també ja sabem que, segons dades de la pròpia administració, un 40% dels que arriben dient que són menors, llavors resulta que no ho són. Però, bueno, independentment d'això, Balears multiplica per 10 la seva capacitat d'atenció a aquests menors, i això té com a conseqüència que no se'ls pugui atendre dignament, no? I que hagin d'estar en condicions que no són les que voldrien les administracions per tenir-los, per acollir-los, per atendre'ls també des d'un punt de vista de sanitat, no? Qualsevol cas, aquí el que hi ha és un interès internacional que algun dia pens que entendrem entre el Partit Socialista i Marroc, el qual fa que Algèria dispari i permeti aquesta ruta migratòria massiva que es cobra milers de víctimes en el Mediterrani i que cada una no pareix que afectin el més mínim ni en en Marlaska, ni en el ministre Álvarez, ni per descomptat en el president del govern, que pareixen estar a altra cosa. Això no els interessa. La gent arriba, la gent mor, la gent que arriba no se l'atén com se l'hauria d'atendre, i mentrestant els consells fan vertaders malabars, també econòmics, amb un esforç econòmic increïble, per poder atendre el més dignament possible en aquestes persones. Però titular jo no n'espero cap més que el de sempre. Passotisme per part del govern d'en Pedro Sánchez i el delegat Alfonso Rodríguez Badal.
Probablement demà tindrem alguns titulars i més detalls d'aquesta reunió entre la presidenta del govern i el president de l'executiu, també amb el rei Felip VI, i seran temes que seguirem abordant a la nostra tertúlia amb molta més informació. Ara, petita pausa per publicitat i continuem amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic. Però,
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé. Nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.
9:48 minuts. Continuem aquí al dia, a la tertúlia d'actualitat, amb un tema curiós. Curiós, però no nou, perquè és veritat. Ahir mos feien saber que hi havia, o que el Manco, la Guàrdia Civil, havia investigat tres persones per un presumpte maltractament animal a una finca de Campanat. Els agents del Seprona van requisar més de 70 galls amb lesions que podrien ser conseqüència d'haver participat en aquestes bregues il·legals. No és la primera vegada que tenim coneixement de la detecció de galls destinats en aquest tipus de bregues, però sí, el Manco, la magnitud de la gran quantitat de gàbies que hi havia en aquesta finca en concret. Durant aquesta operació, estem, de fet, compartint les imatges, els agents van trobar 350 ocells, 70 dels quals amb lesions, també amb ferides, també una gallera per dur a terme aquestes bregues i material quirúrgic veterinari i diferents medicines. Els primers indicis d'aquesta investigació apunten a que aquestes tres persones intentaven fer cures als galls, manipulaven els animals, per exemple, motivaven les crestes, els esperons, però com podeu veure a les imatges, són unes imatges que no poden deixar ningú indiferent per la gran magnitud de l'espai, de la gran quantitat de gàbies que hi havia. Jo sí que havia escoltat alguna vegada aquí, a diferents zones, sobretot a la zona de Son Gotleu, sí, que se realitzaven aquest tipus de bregues, però en una versió més reduïda, que, per cert, molt curiós, jo no sabia que hi ha comunitats com, per exemple, Andalusia i Canàries que són legals, Joan Carles. Hi ha algunes excepcions legals específiques en aquestes dues comunitats autònomes. M'he quedat sobtada.
Pues jo també m'hi deixes, la veritat és que ho desconeixia. En qualsevol cas, espero que Balears mai siga una de les comunitats que permeti aquest tipus de pràctiques completament aberrants. I per recordar, no?, sempre per dar la pinzellada jurídica de l'assumpte, el maltractament animal també és un delicte, que estiga l'article 340 del Codi Penal, que pot anar amb penes de presó de fins a 2 anys de presó, més enllà de multes, inhabilitacions, etc. Aquestes conductes jo penso que haurien de pertànyer a un passat o a altres latituds que encara es mantenen aquestes pràctiques d'una manera legal i habitual, i estic content de que la Guàrdia Civil ho hagi identificat, de que procedeixi contra aquestes persones i que hagi responsables, perquè realment és una pràctica que és realment escandalosa, a més de les mutilacions, no? El que comentaves, que els hi tallaven les crestes i tots, i en molts de casos, inclús, moltes voltes he llegit que l'alimentació que els hi donen també, inclús algunes voltes pot incloure substàncies estupefaents perquè es tornin més violents i es tornin més agressius, el qual em pareix completament escandalós.
Les imatges parlen per si soles, perquè els oients les puguin imaginar, és que són files i files de gàbies, una gran quantitat d'elles. Imagineu-vos, més de 350 exemplars, són molts exemplars en aquest espai.
Sí.
Com vos heu quedat amb aquesta notícia? Teníeu coneixement de que això fos una pràctica? Imagineu-vos també el dobbers que genera, no? Perquè hi ha un espai d'aquestes característiques, el dobbers que hi ha al darrere.
Sí, la conoce... sí, jo solo apostar en... No, t'imagines. No, però... sí.
No, no m'imagino.
No, sí, sí quiero decir que espero que los responsables a estos sí que los exposen. Uh-huh. Y que saquen sus imágenes y que los condenen por delito de maltrato animal. Felicitar a la Guardia Civil por la operación y sobre todo me sorprende que algo que esté tan a la vista, ¿no?, tan grande,
sí,
y,
sí,
que además
en Foravila,
que al final los vecinos todo lo ven y todos se saben, me extraña que haya llegado a ser una empresa tan sí, grande, ¿no? No sé, que perquè se ve que lleva tiempo, se ve que lleva años.
Entre cometes, professionalitat.
Exacto,
en el sector.
Exactament. Sí.
Jo crec que justament el fet de que n'hi hagi tants i que s'hagi professionalitzat tant pot ser afavorit que se'ls detengui, no? Perquè jo, la veritat, és que ho desconeixia, que això està tan popularitzat, però he fet una cerca quan ha sortit aquesta notícia i, aparentment, cada pocs anys se van fent redades o se van detectant exemplars mutilats i maltratats destinats per les bregues de galls. Sí, sí, a mi m'ha cridat molta atenció.
Uh-huh. És una de les notícies més cridaneres d'aquesta jornada, no? La detenció d'aquestes persones, tres en concret per un presumpte maltractament animal en aquesta finca de Campanat. No volien deixar de banda aquesta qüestió, les bregues de galls, no? Sembla que ja havien passat o que eren part del passat, i doncs no, sembla que estan més d'actualitat que mai a jutjar per aquestes imatges. Són les 9:53. Manuel, avui volia parlar també en concret d'un homenatge a les víctimes civils dels bombardejos republicans, com ells, com ja saben, no, els nostres oients i espectadors, Manel és gran coneixedor de la matèria, a més d'haver publicat diversos llibres, i qui va participar també a través d'una conferència.
Sí, participé en el acto de inauguración del primer espacio de memoria a las víctimas de los bombardeos de Palma. El propio monumento tiene esa inscripción, ¿no? Víctimas de los bombardeos en la Guerra Civil en Palma. No pone bombardeos republicanos para no promover el odio ni la venganza, sino que se honre, solamente se honre a las víctimas. El monumento está en el Paseo Sagrera, más o menos a la altura del Desbaluart, y tiene 73 nombres que sobre todo son, bueno, son personas civiles. La mayoría de ellos son mujeres, niños y personas mayores totalmente inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto. Luego hay personas de diferentes ideologías. Igual que sus descendientes, porque los familiares de víctimas estuvieron presentes en el acto que fue presidido por la presidenta del gobierno, Marga Proens, y acompañaron acompañaron la inauguración del acto. Uno de las familiares de víctimas, Berta Muñoz Bosch, que es sobrina de tres hermanas que murieron en el bombardeo de la Plaza del Pez de Sapalla, las hermanas Muñoz Martí, pues su sobrina, Berta Muñoz Bosch, habló en el acto también, y es una pena que hubo ausencias, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo lo quiero recordar porque muchos medios lo enfocaron por ahí, decían como que, destacaban sobre todo que no había ido la Asociación Memoria de Mallorca. La Asociación Memoria de Mallorca nunca se ha ocupado de estas víctimas, porque se ha ocupado de las víctimas de la represión franquista. Y yo contacté con la asociación cuando empecé a investigar este tema y me dijeron que ellos no tenían el contacto de nadie ni les interesaban estas víctimas, porque decían que estaban enterradas dignamente. Hay que decir que una persona esté enterrada o que sepas dónde está enterrada no quiere decir que no sea una víctima. Hay víctimas de la represión franquista que están dignamente enterradas y siguen siendo víctimas y se merecen un homenaje porque fueron injustamente asesinadas. Y estas personas también lo fueron. Se honra a todas las víctimas de los bombardeos del mundo. Del mundo. No se mira quién lanzó la bomba. En toda la península, en Alicante, Barcelona, Valencia, Guernica, hay listados de víctimas de los bombardeos y se les honra porque son personas que son las más inocentes, porque, bueno, no hay que comparar tampoco, pero son muy inocentes porque estamos hablando de niños, en algunos casos bebés, que fueron enterrados en sus casas y murieron de la manera más horrible, con cubiertos de metralla o enterrados en su propia casa. Esas personas no fueron honradas en la dictadura, no recibieron indemnizaciones. Y entonces han pasado 90 años y alguien tenía que hacerlo. Y bueno, yo felicito al gobierno por haberse atrevido a hacerlo. La pena es que no sea por unanimidad.
Sí, és una pena que sigui un tema tan polititzat, tenint en compte que són víctimes. Jo crec que davant les víctimes el que toca és callar com a societat i intentar fer una reparació. Però clar, entenc que el debat està molt tens per part d'alguns actors polítics que han intentat promoure la derogació, que de fet se va derogar, no? La llei de memòria democràtica. Ara el Tribunal Constitucional ha aturat aquesta derogació i a veure si s'aconsegueix mantenir en vigor i aconseguim entre tots entendre que la memòria és un instrument importantíssim per mantenir una societat sana i poder mirar cap al futur.
Y para la reconciliación. O sea, todos los partidos deben poner de su parte para reconciliarse. Y eso obliga a veces a estar en entornos que a lo mejor no son de los tuyos. Pero es que no pasa nada. La directora general que se encarga ahora de memoria, Chesca Ramis, por la mañana, antes de este acto, que este acto fue el lunes, por la mañana estuvo inaugurando en la inauguración de piedras a la memoria de las víctimas de la represión franquista. Y por la tarde la oposición, bueno, el PSOE al final decidió no acudir a este acto cuando él mismo había propuesto en el Parlament que se hiciera un homenaje a estas víctimas. Además, el govern no solo va a atender a las víctimas de los bombardeos republicanos, sino de los bombardeos fascistas que hubo en Menorca y en Ibiza.
Sí. Darrera aportació. Sí. Joan Carles, un minut respecte als arguments dels teus companys, molt interessants, i respecte a aquest homenatge que, com deia Manuel, se va produir dilluns.
Les víctimes són víctimes independentment del seu color polític i és molt trist que encara la memòria democràtica generi aquestes esquerdes polítiques i que per part d'un sector, en aquest cas habitualment l'esquerra s'intenti instrumentalitzar políticament les víctimes, en aquest cas es lleig aquest de no acudir, no? En aquest reconeixement a les víctimes d'aquests bombardejos republicans. Quan ve des a Eivissa també enguany es farà la beatificació, el pròxim 17 d'octubre, de 20 màrtirs, de 20 sacerdots, que també varen morir en els fets del castell, i espero que sigui un acte massiu en el qual es reconegui també el dolor que va provocar la guerra civil.
Manuel,
en dos
Anna,
bàndols.
Se'ns esgota el temps. Demà més a la nostra tertúlia. Notícies, publicitat i continuem.
Vale, gràcies.